Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus. Herrera Incope.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, que estic encantat de parlar amb vosaltres. M'estic refredant. Ja, és que és una qüestió d'aquelles que no puc evitar, així que disculpeu si trobeu una veu una mica així entrenasal i una cosa així, però és que els virus no em respecten. No em respecten, i això és una cosa que he d'assumir. Bé, igual que no respecten moltes vegades les xarxes socials, en tot cas. Bé, quan parlem de consum de xarxes socials, estem parlant d'una qüestió que pot ser extremadament addictiva. Addictiva, sí, addictiva. Addictiva fins a un punt que després s'ha de desenganxar. Vull dir, són pautes com quan estàs enganxat a una droga. És que és tres coses del mateix. Els procediments són diferents, hi ha moltes maneres, però l'actuació ha de ser molt similar, eh? Mireu, d'entrada, si posem dades a sobre de la taula, un de cada cinc joves fa un consum de risc de, per exemple, TikTok. TikTok. Hem posat un estudi sobre aquesta xarxa, TikTok, que darrerament està molt demonitzada, però la culpa no la té la xarxa social. Les xarxes socials, no oblidem una cosa, són entitats privades, són empreses que volen guanyar diners. I com guanyen diners aquestes empreses? Primer, guanyen diners amb la publicitat que posen, guanyen diners amb tot el temps que tu estàs allà. És a dir, a més temps passis, més diners guanyen. O més possibilitat de guanyar diners. I com fan això? Doncs fent una xarxa molt atractiva, molt atractiva, que enganxa molt. Per exemple, concretament parlant de TikTok o d'Instagram, són d'aquestes que tenen un rol infinit. És a dir, tu vas passant fotos i vídeos, i això no acaba mai. I alguna cosa t'enganxarà. I quan et quedes a mirar alguna cosa, en concret, jo què sé, sigui un vídeo, sigui una foto, el logaritme d'aquesta xarxa social t'enxampa, et pren la matrícula i diu, tate, aquest tipus de vídeos són els vídeos que els agraden a aquest senyor o aquesta senyora. Doncs a partir d'ara, cada cop que es connecti, li col·locaré tots els vídeos d'això que pugui. I això ajuda que t'enganxis. Bé, de fet, les noies tenen més problemes que els nois, en principi, més o menys al part. De fet, conforme a aquest consum de risc de xarxes socials, estem parlant de que les noies serien el 25% i els nois el 15%, que passen més de 2 hores diàries a TikTok. 2 hores fins i tot em sembla poc, perquè després estan bastant enganxats. Ara, a partir d'aquí, la qüestió és complicadíssima, perquè ja arriben informacions, arriben manipulacions. El problema de la manipulació de les nostres dades. Estem parlant, i aquí és on vull arribar, després de tota aquesta xapa, on vull arribar és que estem parlant d'un problema de salut mental. Bàsicament, sense educació, tenim un problema. Les xarxes socials poden ser, de fet són, crec, en molts casos, un problema de salut mental. Bé, però això com es fa? Com es controla? Perquè tenim un autèntic problema davant de tot això, eh? Fixeu que a més estona passen els joves a xarxes com TikTok, menys capacitat tenen per establir límits en el seu temps de connexió a l'aplicació. Perds la noció del temps, bàsicament. Aquest estudi s'ha fet entre 1.000 joves. 1.000 joves d'arreu d'Espanya, joves entre 12 i 18 anys per examinar el temps que destinen concretament a aquesta xarxa social. De fet, estem parlant d'un problema de salut mental. I, de fet, la pregunta és, s'estan posant mesures educatives, perquè no es poden posar portes al camp, educatives per ser conscients del que tenim i del que podem fer i no? En parlem amb la Marina Fernández, que és professora de Psicologia de la Universitat Abat Oliba Ceu, i, a més, és presidenta de l'associació Adolescència Lliure de Mòbil. És a dir, que sap del que parlarà, en tot cas, eh? Marina, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Això de la pilota de les xarxes socials i mòbil i adolescència cada cop es fa més gran i jo no sé des de quin punt es pot abordar per començar.
Sí, exacte. Les dades per tenir una foto bueno, del que està succeint és que els nostres menors, això dit per l'Agència de Salut Pública l'any passat, comentaven que en pantalles entre setmanes estaven 8 hores a la major part del temps a través de l'smartphone i els caps de setmana entre 12 i 14, val? Llavors, quan es mira quin ús fan d'aquest dispositiu, es veu que més del 90% estan enganxats a xarxes socials, especialment doncs, TikTok i Instagram, no? Per tant, això vol dir que més o menys aquest estudi indica 4 hores al dia a nivell de xarxes socials, val? Aquesta és la dada principal. Llavors, per què creiem que les xarxes socials haurien d'estar declarades com un problema de salut pública? Bueno, perquè justament estan generades amb una sèrie d'elements que fan que el nen que no té unes habilitats psicològiques encara instaurades pel desenvolupament cerebral que no s'acaba fins als 24 anys, doncs no pot gestionar aquesta informació, no? M'estic referint concretament al algoritme de per tu que té TikTok, no? Que fomenta conductes addictives, que això també ha estat avalat per Amnistia Internacional, tot el tema del doomscrolling, que va molt lligat a tot l'aïllament social i la pèrdua de consciència del temps que passes en xarxes socials i una cosa pot a l'altra, no? La recompensa immediata, tots aquests temes de gratificació immediata, que això no afavoreix doncs, que es vagin instaurant les habilitats que després necessiten els nostres adolescents per fer front a la vida, no? A les tasques del dia a dia.
De fet, sembla que hi ha certa consciència ja governamental de tot això. Austràlia fa res, va prohibir ja directament una prohibició de l'accés de menors de 16 anys a les xarxes socials i sembla que Espanya ho vol fer també. La recomanació és aquesta prohibició de xarxes socials a menors de 16 anys i, a més, els experts estan dient, els experts del govern, els que assessoren les mentes pensantes de restringir bàsicament els mòbils, o sigui, donar mòbil però sense accés a internet.
Sí,
la intenció, Marina, és bona, però és molt massa utòpica, és a dir, és realitzable?
Bueno, nosaltres entenem que les restriccions formen part de la conducta. És a dir, un menor per desenvolupar-se i per donar temps per a aquest desenvolupament, perquè aquí el criteri ha de ser sanitari, ha de ser de neurodesenvolupament. És a dir, el que sabem és que el cervell no s'acaba de desenvolupar fins als 24 anys. Això vol dir que anatòmicament i funcionalment no està preparat perquè després totes les habilitats que és necessària per gestionar un contingut que pot ser inadequat, perquè vull recordar que ara mateix tenim una barra lliure d'internet, és a dir, no hi ha regulació de les pàgines web inadequades ni de les xarxes socials, el menor no pot fer front a aquest contingut. També estem parlant de que l'edat mitja de què arriba informació relacionada amb la pornografia és entre els 8 i 9 anys. Per tant, ja no és només el temps, ja no és només l'ús que faci el menor, sinó que el propi contingut, encara que sigui un segon, pot impactar moltíssim perquè no tenen aquestes habilitats psicològiques, perquè no ha donat temps al cervell a que faci tot el seu procés, no? Llavors, nosaltres, això ho vam dir fa més d'un any i mig, no?, com a famílies, bueno, després van anar sortint tot un conjunt de recomanacions de la Societat Catalana de Pediatria, que anaven molt amb la mateixa línia, del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, de la Societat Espanyola de Pediatria, vull dir que tot s'ha anat avançant en aquesta línia. I tot es basa en un principi de precaució, que és un principi de gestió del risc que s'aplica a moltes coses, que és que fins que els beneficis no superin els riscos o els potencials riscos, posem en moratòria aquests dispositius, no? Perquè estem veient que d'alguna manera els efectes poden ser greus o molt greus.
Per exemple, parlem d'influencers, parlem de fake news, parlem d'informació, parlem de moltes coses que els arriba als joves. I que són consumidors de totes aquestes informacions i sobretot de productes que, per exemple, un influencer no sé, fa un pintallaves, per el que li paguen i no sé si és saludable. Vull dir que és que el camp és enorme, Marina.
Sí, però clar, aquí estem parlant de menors. És a dir, la gent es posa les mans al cap de les addiccions i dels problemes de salut mental que hi ha en adults i la capacitat baixa de regular-se en xarxes socials, doncs ara imaginem-nos un cervell que està en desenvolupament. Vull dir, que estem parlant de menors, estem parlant de protecció de dades, d'intimitat, de confidencialitat, i unes dades de salut mental que no podem continuar amb aquesta línia. És a dir, per nosaltres el punt està o arribem tard o arribem molt tard. És que no hi ha més opcions. Per tant, és complexa? Sí. Hi ha molts agents que intervenen? Sí. Però no ens podem quedar amb dels braços creuats. O sigui, les famílies ho tenim claríssim. Per tant, jo penso que tothom ha d'assumir la seva responsabilitat i des dels diferents estaments, des de les administracions, les famílies, la sanitat, l'educació, el consum, les empreses, ens hem d'anar posant d'acord per protegir els nostres menors. És així.
Bàsicament, el control parental seria una de les grans eines d'ajuda?
Nosaltres el que diem és que el control parental pot ajudar quan, torno a insistir, quan aquest adolescent ja té unes certes habilitats de gestió. I què vol dir això? Bueno, que té una capacitat d'inhibició, d'autocontrol, de gestió de risc-benefici, de saber què és adequat i no adequat, d'una expressió. Per tant, clar, als 16 anys ja té una mínima capacitat en aquest sentit, no? Però als 12 anys, bueno, i la mitja a Espanya està a 10,9 anys el primer smartphone, està clar que no, un nen de 10 anys no té aquesta capacitat per gestionar la informació. Llavors, nosaltres el que creiem és que el control parental hauria de ser estricte dels 16 als 18, però no ens enganyem. Aquest control parental abans no creiem que sigui necessari perquè és que no té sentit. És a dir, una cosa que sabem que és dolenta, el que s'ha de fer és retirar, o almenys posar en moratòria, i no posar parxes o tirites per fer veure que allò pot ser adequat, no? És com si, per exemple, diguéssim, no, les discoteques les anem a fer aptes per 12 anys i les anem a adaptar. No, si considerem que allò pot produir prejudicis a una part de la població, el més prudent és posar-ho en moratòria com a mínim, no? Per tant, jo crec que hem d'anar amb compte perquè, a part, el control parental pot donar una sensació de falsa seguretat a moltes famílies quan moltes de les famílies, el que ens han dit en la nostra enquesta, 23.000 famílies, és que necessiten molta formació a nivell d'alfabetització digital, gestió de l'entorn digital, etc, i la pressió social, i per tant, les famílies necessiten aquesta formació també inclús en el famós control parental, no?
Doncs Marina Fernández, professora de Psicologia de la Universitat Abat Oliba Feu i presidenta de l'Associació d'Adolescència Lliure de Mòbil, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i parlar amb nosaltres de les teves impressions, molt amable.
Moltes gràcies, molt bon dia.
Doncs, molt bon dia. Bàsicament, no seria una bogeria dir que pot ser un problema de salut mental, o que estigui catalogat com un perillós, potencial problema de salut mental. Bé, de seguida posarem la vista en aquestes dates, al Nadal. Unes dates de menjar, de reunions familiars, possiblement moltes famílies es reuneixen un cop l'any o dos cops l'any, i això és precisament per aquestes dates, per les festes de Nadal, no? Gent que ve de fora, tu vas fora. És maco, és xulo. Sempre i quan, bé, no entrarem en discussions que puguin passar en sopars o menjars familiars, sinó que parlarem de cuinar. Qui cuina per Nadal? Abans, quan tu tenies convidats a casa al Nadal, doncs cuinaven la sopa de galets, cuinaven pel Sant Esteve, cuinaven una feinada perquè intentaves posar allà tota la carn en l'assador, posar, lluir-te conforme a cuinar i demés. Però i ara? Ara també es fa? Cuines a casa? Has d'emportar, has de cuinar. Ara, fins a quin punt l'encàrrec de menjar està augmentant? En parlarem d'això i en parlarem d'àpats de Nadal i en parlarem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello hasta el 31 de diciembre abrimos los domingos y miles de coches tienen descuentos de hasta un 20%. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Estimats Reis Max, sort que sou Max i sabeu que aquest any és tan bo. Si haguéssiu d'endevinar-ho pel que surt a les xarxes socials o el que diuen de mi els grups de WhatsApp, ho tindríeu clar.
Aquest Nadal, fes-te un regal imprescindible. Està ben informat tot l'any per només 18 euros. El periòdico. Entendre-hi més.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Esta Navidad regale calidad de vida a sus seres queridos. Gracare. 93-490-26-29. Somos la empresa líder en Cataluña en sillas de ruedas, andadores y scooters. En Gracare también encontrará camas articuladas, grúas y otros productos para personas mayores. Nuestros expertos le asesorarán para encontrar el regalo perfecto. Gracare está en Barcelona y Tarrasa. Este año cuide a quien más quiere.
Yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos fue.
Mireu, la realitat és que cada vegada és menys habitual això de que les famílies passin el Nadal o les festes de Nadal dinant a casa. Però per què? Bé, hi ha diferents motius. Però un dels fonamentals és que les dones, majoritàriament dones, han dit prou. Han dit, s'ha acabat. Perquè el Nadal és sinònim moltes vegades... No, sinònim moltes vegades no. És sinònim de reunions familiars, menjar, regals... I també això vol dir decidir els menús, el nombre de convidats, comprar els aliments, cuinar-los, netejar, decorar la casa, comprar regals per als familiars i amics... És un treball intens que sovint fan les dones. Majoritàriament fan les dones. Per això, entre d'altres motius, cada cop s'opta més per dinar fora de casa en aquestes dates tan assenyalades, aquest Nadal, no? Els Nadals. Com a mínim, encarregues el dinar i que ja estigui tot preparat i a punt per posar-lo a taula i ja està. Yolanda Canales.
Què tal?
Tu t'identifiques amb tot això?
Doncs mira, jo encara sóc de les que cuino a casa i em fa il·lusió. I la meva mare...
No, perquè si ets un cuinetes i t'agrada això, doncs
bueno, ho fas. Experiments.
Però clar, entre el cuinar, després, en funció del teu ritme de vida, després neteja tots els catxarros, en fi...
Això sí. A més, jo sóc de les que he d'anar al llit i que estigui tot net. I no és la primera vegada que les feso a les 4 del matí netejant el terra, sí, perquè no puc trobar-lo tot, saps? És horrorós, això sí. Però bueno, també et dic, no faig canelons. Això ens compro ja fets i ja està.
Creus que dona una feina? Això, i la sopa de galets ben feta dona una feina, eh?
Ai, mira, això veus també, ara dirà, clar, a casa, però compro els brics.
Bueno, clar, tu, em refereixo a cuinar a casa, és fer tu també el caldo.
No, això no.
Amb les verdures, l'os de pernil...
Sí que m'agrada fer molt pica-pica i moltes aquestes coses, i la carn i tot, però mira, el caldo i això... El bric. Ara, per caldo bo, ja ho dic aquí, el de la meva mare és espectacular.
Home, perquè s'ho curra, perquè ho fa, com t'estic dient, bullint unes quantes hores, poses allà les verdures, poses l'os de pernil, vas posant coses, clar.
És brutal, clar. Després, per això, les nenes, no?, diuen que...
No, el caldo de la iaia, normal.
Bueno, de fet, un 71% de les dones pateix el que es coneix com a càrrega mental, segons un estudi de Procter & Gamble, i és en aquestes festes que aquesta càrrega es multiplica per tot el que has comentat. I això també té molt a veure amb el repartiment de rols. Mira, segons apuntava la Universitat Oberta de Catalunya, atenent a un estudi que es va fer a escala europea el 2023, hi ha encara una desproporció de les tasques familiars que duen a terme les dones i les conseqüències també que aquestes tenen per a la salut mental i física. Et donaré només algunes dades, El 9,5% de les dones van reportar els nivells de conflicte entre la seva càrrega de treball laboral i familiar comparat amb el 6,5% dels homes. Pel que fa a tasques de càrrega cognitiva, el 26% de les dones va indicar que habitualment o sempre són les responsables d'organitzar activitats socials conjuntes en comparació al 19% dels homes, i les decisions rutinàries de compres recauen majoritàriament en un 55% de les dones davant del 44% dels homes, i tot plegat es tradueix en més esgotament. Per aquest motiu, les dones hem dit prou.
Prou.
I aquesta no és una tendència nova, això de...
Prou a l'obligació. Si hi ha el plaer de fer-ho.
Exacte.
Bé.
Exacte. Jo de veritat és que m'agrada provar coses noves. Això també ho he de dir, I segons el baròmetre Momentos de Consumo Fuera del Hogar, que ha fet l'ECOC, un de cada 5 consumidors diu que sortirà més a dinar a bars i restaurants durant aquestes festes de Nadal. Això és un 33% més que l'any passat. I la meitat dels enquestats mantindrà o fins i tot incrementarà la seva despesa durant aquestes festes. I això també contribueix a la recuperació econòmica. També, parlant d'això, hi ha factors econòmics. Perquè si convides a casa, tot ho pagues tu.
Sí, sí, no, i a més, a vegades surt més car fer-ho a casa que no anar fora, a fer un menú fora.
Clar, perquè amb la inflació doncs ha pujat tot, també la cistella de la compra, i ara el Nadal no és només cistella o ous, no sé si m'explico, verdures, pollastre, no.
D'allà.
És alguna cosa més especial. I això també ha provocat que es mengi més fora de casa, perquè habitualment ja es fan menús amb preu tancat, i a més la despesa no només l'assumeixes tu, al no ser que algú vulgui convidar tota la família, sinó que es reparteix doncs entre tots els comensals.
És que encara que ho assumeixis
tu, és tot molt més repartit.
Amb el cistell de la compra tal i com està, entre la feinaza que porta tot això, surt de compte, eh? Si fas un menú no molt bèstia...
Home, no de 100 euros
clar,
per
no,
cap,
no molt bèstia,
no.
Una cosa normaleta, fins i tot et surt més econòmic, eh? Una mica més, fins i tot, eh? Doncs mira, però què fa la gent? Encarrega molt la gent de dinar? Doncs en parlem, mira, amb una vella coneguda d'aquí, que l'hem parlat molt, i hem pensat, doncs la truquem amb ella, que és l'Elvira de la Conca 1932, al Mercat de Galvany, que estan des del 1932, van començar amb les llegums cuites, i ara doncs també fan encàrrecs per portar menjar. Doncs en parlem amb ella. Elvira, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, Cruz.
Bon Nadal, ja començar, eh? Bon Nadal.
Sí, per començar. Això, bon Nadal.
Elvira, noteu a la Conca que augmenten els encàrrecs per aquestes dades? Dades?
Home, i tant. Home, i tant. És una bogeria. Nosaltres, aquest diumenge, hem estat tot el diumenge cuinant sense parar, sense parar, sense parar.
És a dir, que... I què és el que demana la gent?
Mira, la nostra especialitat hi és... el consomé, amb galets i pilotetes, si volen. La cardolla, que... Bueno, la cardolla té la seva tela marinera, i llavors pues porta la piloteta, les botifarres blanca, la negra, la patata, cansalada, bueno, tot el que vulguin. I després la compota de Nadal. T'haig de dir que fem una compota de Nadal espectacular, ja és la recepta de la meva àvia.
Mm-hmm.
I després, doncs, bueno, el pollastre, que pot ser, doncs, el pollastre només rostit, o el pollastre farcit, que és llavors farcit de compota amb la botifarra. Llavors, hi ha senyores que diuen, no, jo vull el pollastre sencer. Mira, l'altre dia em va fer molta gràcia una senyora que venia a l'encàrrec i em diu, no, jo el vull sencer, perquè quan el veiem venir, quan sí, entra al menjador, diem, ja viene la bèstia, ja viene la bèstia. Però hi ha d'altres senyores, pues, perquè és molt més còmode, que ens diuen, no, a mi me'l talleu a octaus o a quarts, com vulguin, m'entens?
Ah,
o sigui, hi ha les tres opcions.
I des de quan esteu rebent encàrrecs? Quan comença ja la part d'encàrrecs? Sí.
Sí, nosaltres comencem a agafar encàrrecs després de la Puríssima, perquè si no és un lío. Llavors jo, a partir de la Puríssima, comencem a agafar encàrrecs, les senyores ja ho saben, però és que no ho saben només les senyores, és que ho saben les filles de les clientes de tota la vida, m'entens?
Mm-hmm.
Sí, jo aquest any he vist, juntament amb l'any passat ja va començar, com un canvi generacional.
Sí.
Bueno, venien les mares i ara venen, mira, sóc la filla de la senyora tal que com que la mama no pot venir, pues, vinc a fer l'encàrrec de tots els anys.
Molt bé. O sigui, que hi ha un relleu generacional que no es perd en aquest cas. D'un dia normal, d'entre setmana, quan augmenten els encàrrecs de cara a Nadal?
De cara a Nadal? Mira, ai, és que poder dir una barbaritat, eh?
Digues. Però... Tu tranquil·la, això no pateixis.
Sí. Però, per exemple, si un dia de cada dia nosaltres tenim 10 o 12 encàrrecs, pues ara, pues avui, per exemple, per el dia 23, avui tenim 100 i pico.
Carai!
I demà seran 200 i pico.
Carai!
Per això et dic que ja portem cuinant sense parar aquí.
És a dir, que es disparen. Aquestes dates es dispara d'una manera molt clara, no? Molt clara.
Totalment.
Però mira, la gent ja no cuina a casa, Elvira. La gent ja no cuina a casa.
No, no, la gent ja no cuina a casa, però és que la gent, a més, busca aquests llocs on ja coneixen i confien plenament, perquè no se la juguen per Nadal. Jo, per exemple, tinc una dependenta nova aquest any, que ha començat fa 4 mesos, i ella aquests dies em deia, mira, és que jo alucino, és que la gente viene con aquella fe de, mira, quiero lo mismo del año pasado, mira, quiero... Saps?
Clar, però ho tenen clar, els hi va agradar i, sí. I ja està, i a partir d'aquí ja, sí. Ja és fantàstic.
Per Nadal la gent no se la juga i la gent encarrega els llocs on te coneix, on t'hi ha menjat durant molts anys aquell menjar de Nadal i no fan invents.
No, i a més que els hi ha donat bona resposta, està clar. Si repeteix per donar bona resposta, està clar.
Clar, per això repeteixen, m'entens? Per això repeteixen. Inclús moltes persones no venen personalment. Ja et truquen i et diuen, escolta'm, i senyors, a mi m'encanta quan ens truquen els senyors. Mira, sóc el senyor tal... penso que l'any passat van ser 7 litros de consomé, tal, m'ho pots mirar, jo com que ho tinc tot guardat, i miro, el busco, i miri, pues, senyor tal, sí, l'any passat va agafar això i això i això. Vale, doncs, repetir, però afegeix-me 2 racions més, que serem 2 persones més.
Escolta'm, Elvira, i la darrera pregunta que et faig és sobre la continuïtat, ja que ho tens tot apuntat. Des que vau començar a fer menjars per encàrrecs, en aquestes dates del Nadal, has notat un augment cada cop més de peticions, d'encàrrecs,
sí,
de menjar?
Cada any més. Sí, perquè a més és que passa que hi participa molt el boca a orella.
Clar.
M'entens?
Sí.
Tenim les clientes de sempre, més les que anem fent perquè, ai, és que vaig anar a casa d'una amiga, estava boníssim, i aquest any doncs, he pensat, mira, per comptes de fer-ho jo, era tan bolo l'amiga tal que vinc a encarregar-t'ho.
Perfecte.
M'entens? Pues a la peluqueria sentit, no, jo és que no cuino per Nadal, jo vaig a la Conca, ho encarrego tot i me n'oblido perquè està boníssim. I t'ho diuen així, mira, és que a la peluqueria hi havia una senyora que ha comentat que ho feu molt bo. Mira, us ho encarrego perquè és que ja no tinc ganes, ja estic cansada i no tinc ganes de tanta feina.
Molt bé, és una molt bona opció. Doncs, Elvira, de la Conca 1972 al Mercat de Galbany, escolta'm, gràcies per explicar-nos aquesta evolució dels encàrrecs, que continua així a l'alça i que tinguis un bon Nadal.
Igualment, moltes gràcies.
A tu. Doncs ja veieu, doncs encarregar menjar i a passar-ho bé, que és del que es tracta aquestes festes i gaudir.
No, a més, fins i tot l'Elvira ha anat parlant tota l'estona de senyores, fins i tot senyores per encarregar
més
això.
Més clar...
Fins i tot amb això.
Més clar l'aigua. Va, que de seguida parlem amb Enriqueta i de curiositats aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la Tinto Fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
La clave para que estas fiestas no cojas ni un gramo y sigas adelgazando es tomar el plan 1, 2, 3. Capta grasas y demás, y además vas a estar listo para librarte de los excesos de grasa y peso, comiendo y adelgazando. Y Enriqueta, que es dietista del plan 1, 2, 3 de Clinitec, nos explica cómo. Enriqueta, ¿cómo estás? ¡Bienvenida!
Muchísimas gracias, Cruz. Muy bien. Pues sí, efectivamente, el plan 1, 2, 3 está diseñado para hacerlo antes y después de Navidad. para reducir la absorción de grasas durante las fiestas y hacer un detox y renovar después de fiestas. Va a ser tu mejor aliado para que no cojas ni un gramo, porque reduce la absorción calórica de comidas altas en grasas y mantenemos la balanza a raya, comiendo, disfrutando de estas fiestas y después pues realizamos una buena limpieza y renovar intestinal.
No, y además es que seguimos comiendo y es muy sencillo de hacer. Vamos a tomar las cápsulas antes de las comidas con un vaso de agua y nos saciamos. La grasa de la barriga se elimina, nos deshinchamos, eliminamos volumen porque las cápsulas atrapan las grasas en el sistema digestivo evitando su absorción y además las expulsan y activa el metabolismo, Enriqueta.
Sí, efectivamente, Cruz, y además activa el metabolismo, quema grasa sin perder masa muscular, sin efecto rebote, no tienes que desplazarte a ningún centro, porque lo tienes por mensajería y sin gastos de envío. Así que infórmate sin compromiso, solo tienes que llamar a este teléfono, 650-51-52-53.
Efectivamente, oye, que no lo busques en la farmacia, que el plan 123 es exclusivo de Clinitec y solo puedes llamar a ese teléfono que te acaba de dar Enriqueta, 650-51-52-53, y evidentemente con registro sanitario. Es apto para todos, incluso celíacos, hipertensos, diabéticos, para todos. Enriqueta, 650-51-52-53 y el plan 1-2-3 nunca viene solo.
No, hoy vamos a hacer una gran oferta de Navidad, ¿eh? Llamándome ahora mismo al 650-51-52-53, hoy tienes 2 meses de tratamiento del plan 1-2-3. Y te vamos a regalar la infusión detox más el gel caliente que lleva rolón incorporado más... También nuestra caja de galletas de pura fibra y de cúrcuma y chía, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para estas fiestas para darte el gusto de comer y no coger ni un solo gramo? Con tu plan 1-2-3 de captagrasas y el de limpieza, pues llamándome ahora mismo al 650-51-52-53.
Y no te preocupes por los excesos de estas fiestas, porque adelgazar con el plan 1-2-3 captagrasas es posible. 650-51-52-53 y, por supuesto, no olvides también reclamar tus 3 regalos. El detox, el gel de los y la caja de galletas de fibras. Los 3 gratis con tu plan 1-2-3. Es el plan Captagrasas, Enriqueta.
Es el plan Captagrasas, que para esta Navidad son 2 meses. El plan 1-2-3 Captagrasas más los sobres de piña y los sobres de naranja.
Efectivamente, es económico y tú te mereces. Te lo mereces, claro, y los regalos también. Pues ¿a qué esperas? Llama ya a ese teléfono al 650-51-52-53, que el plan Captagrasas bloquea los carbohidratos y potencia tu metabolismo. 650-51-52-53. Adiós kilos de forma natural. 650-51-52-53. Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets molt grans, adeu, adeu, adeu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És el moment de ser una miqueta més savis, ja demà, nit de Nadal, en tot cas. Però no parlarem de coses de Nadal, perquè cada any... Jo li he dit a l'Alfred López, escolta'm, que estrany, avui no m'has portat res de Nadal, què te passa? No, és que cada any lo hago. Estoy aburrido ya, como ya lo he hecho cada año, este año no.
Y porque sé que muchos de tus oyentes, sobre todo, felices fiestas a todos, pero sé que muchos de tus oyentes ya tienen el libro de Ya está listo, que todos saben de la Navidad, y quien no lo tiene está aún a tiempo de pedir. En Amazon, porque sé que lo sirven muy, muy, muy rapidito. Al menos para Reyes lo tienen, antes de Reyes.
Seguro, para Reyes. Sí, 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 aquestes dates encara no han passat, fins passat Reyes. Sí, 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 sí. I també, ¿cuándo se quita el Belén? En ese libro viene.
También lo explico.
¿Y cuándo se pone? También, bueno, cuando también se pone también viene, ¿no?
Sí, viene todo.
Aunque ahora lo pones cuando te da la gana. Però abans era el dia 13. El dia 13 de desembre és quan es començava a posar ja Santa Llúcia.
Sí, con la feria de Santa Llúcia era cuando se ponían...
Claro,
se ponían
las ferias.
Pero ahora ya lo ponen cada vez antes, ¿no? Y también...
El 1 de septiembre, bueno, en Venezuela es el 1 de octubre ahora.
Ojo, ¿y sabes cuál es el país donde más larga es el periodo navideño? Va. En Filipinas, que dura desde septiembre, desde finales de septiembre hasta principios de febrero.
¿Veis? ¿Veis? ¿Veis cómo algo de Navidad iba a explicar? Algo tenía que caer, ¿eh? Bueno, Alfred López, bienvenido.
Bien hallado.
Ya sabeu que teniu totes llibres o carregats de curiositats. Ja està listo que todo lo sabes. Fàcil de buscar tant a la web com a Amazon. Ho trobareu fàcilment. Sí. I les d'avui, si us sembla, vamos a empezar por un término que hacemos cuando vamos mucho a la gasolinera. Sí. Repostar. Sí. ¿Cuál es el origen del término repostar?
Mira, repostar se refiere a la acción de reponer, provisionar, pertrechos y combustible, ¿no? Y etimológicamente proviene del latín repostus, que está derivado de repositus, que significaba repuesto o reponer. Y este origen también dio lugar a palabras como repostero y repostería, ¿eh? O sea, todo vienen de la misma raíz etimológica. Y curiosamente, en su origen, repostería no solo se refería a un establecimiento donde se elaboraban postres, ajá, sino también a la despensa donde se almacenaban provisiones en los hogares y que debían ser repuestas según se utilizaban. Y un repostero era originalmente el encargado de gestionar y reponer los productos de esta despensa. Además, existía la figura del repostero de camas, que era un criado encargado de cuidar la puerta de la antecámara y de mullir los colchones de los reyes.
¡Vaya!
Para que veas. Y es que el término repostar apareció por primera vez en el diccionario de la RAE en 1956.
Muy tarde, ¿no?
Sí, con la misma acepción que tiene hoy en día. ¿Y qué hacía cuando se repostaba? Era en aquel armario, que era la repostería,
¿sí?
El repostero, que era el que se encargaba de poner y reponer, repostaba, o sea, ponía aquellos ingredientes que iban faltando, que se iban acabando.
Ahora, repostar básicamente se basa en las gasolineras, principalmente sí, se utiliza en sí, las gasolineras, y reposteros se refiere al pastelero.
Al pastelero, sí.
Para y repostería, los productos de pastelería. Sí. ¿Cómo han cambiado las cosas?
¿Cómo cambian las cosas?
¿Y esto cuando evoluciona el diccionario lo admite? O sea, ¿lo cambia?
Sí, tarda.
¿Las aceptaciones tarda, de primera tarda, a segunda?
Tarda. Y por eso, si tú entras en una entrada, en una palabra, hay muchas que verás que tiene un 1, un 2, un 3 y tiene varias explicaciones. Van añadiendo, depende el uso que se le va dando.
Sí, porque el de mullir colchones a los reyes.
Sí, no, esto no sé, no, ya,
a ver, no sí, estoy sí, en la zarzuela.
Sí,
no
repostero sé, de si, cama, sí, pero.
Si en la zarzuela tiene muchos mullidores de colchones.
Sí, sí, supongo sí, pero que no. Bueno.
Bien, más. Sobre todo los que hem fet la mili, recordem un terme que era bisoños, sí, los que íbamos, los novatos de la mili eran los bisoños. Pero, ¿a qué hace referencia el término bisoño? Es un novato, ¿no?
Sí, el término bisoño proviene del italiano bisogno, que es un vocablo que servía para designar a los soldados novatos que eran enviados desde España, y esto es la historia original, enviados desde España a luchar en la guerra durante la conquista del reino de Nápoles, que fue a principios del siglo XVI. Y en realidad, en su origen, el vocablo bisoño significaba no recluta o soldado novato, sino significaba necesidad. Bisoño en italiano significa necesidad, en clara alusión a las ropas pobres y de mala calidad que llevaban los soldados españoles.
Vaya.
Aquellos soldados que los mandaron a la guerra en el reino de Nápoles, ¿eh? Y con el tiempo se le cambió el sentido al término y pasó a designar a los principiantes o inexpertos de cualquier oficio.
Bueno, pues otra evolución
para que veas,
curiosa
la evolución que ha ido haciendo
de las palabras, ¿eh? O sí, sea, sí, de soldado que venía ahí y harapiento sí, casi casi a ser un novato.
Bueno. Y los italianos que eran muy admirados, claro, decían, mira los bisoños que necesitas que tienen los españoles.
Mes, ¿de dónde proviene decir que algo favorable que pasa por casualidad es de chiripa?
Sí,
¿O has llegado por chiripa? Sí. Lo he conseguido algo por chiripa. Sí. Vaya chiripa tienes.
Sí, es eso.
Sí, vaya suerte tienes.
Sí, sí, se utiliza para describir algo que ocurre favorablemente por pura casualidad. Y ese término proviene del ámbito del billar.
¿Ah?
Y donde hace referencia a una carambola afortunada que permite ganar un punto de manera inesperada. Y aunque su origen etimológico es incierto, algunos expertos sugieren una posible conexión con la palabra serendipia, que aunque no existe consenso al respecto, dicen que muy posiblemente provenga de ahí. Y la palabra chiripa apareció por primera vez en el diccionario de 1832, definida como una suerte favorable en el billar.
Vale.
Ya venía como eso. En esa edición también se incluyeron chiripear y chiripero, todos relacionados con la idea de lograr algo por casualidad en el juego.
O sea, todo esto viene del juego directamente,
sí,
del billar,
sí,
concretamente del billar.
El chiripero era el que había tenido la fortuna de conseguir ese punto, y el chiripear era la acción de conseguirlo, ¿no? Y en América Latina es muy común la variante chiripazo, que para referirse a un acierto fortuito, y a lo largo del tiempo pues estos términos han ido manteniendo esa esencia, ¿no? De algo que pasa por casualidad y que además en plan favorable, que es de chiripa.
Sí,
ya te digo, vaya, hay quien chirita, dice que puede venir de serendipia, pero...
No lo parece,
pero hay quien lo dice. Pero bueno, ya sabes que yo siempre trato de decir todas las posibles.
Eres muy prudente en estas cosas, sí. Muy bien. Por eso las cosas a ti no te salen de chiripa, sino te salen después de haber trabajado mucho. Alfred López, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y feliz Navidad.
Felices fiestas, feliz Navidad a todos.
Muy bien, igualmente, Alfred, que lo disfrutes esta Navidad, tú y todos los tuyos. Estem a punt d'arribar a la una del migdia, ja entrats a migdia, Cope Catalunya i Andorra, parlarem de la disfàgia. La disfàgia és una d'aquelles qüestions que segurament moltes persones porten al cap, que moltes persones la pateixen, d'altres ho poden intuir, però entrarem en matèria davant de tot això. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia, Cope, amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins ara, quatre papers i torno.